nostre, il nostro corso. Sha la 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 la. Ara estic tot sol, tot és tan diferent. Et vaig tornar a veure i Déu meu, que maca ets. De vegades penso en aquells temps i em sento tan estrany. I tot canvia el veure'l tot sense tenir el filtre dels teus ulls. El color verd. Aquells ulls de color verd. Ja no recordes res. Nostra cançó. Sha la 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 la.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
L'espera ha estat llarga i no ha estat fàcil. Per fi pots sentir el tacte suau de la sorra sota els peus i tastar unes anxoves a peu de platja. I és que tot té millor gust davant del mar. Ho sabien els grecs i també els romans. L'Escala té un encant natural. L'Escala, Mar d'Empúries. Més informació a visitlescala.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'Institut El Padró de l'Escala considera que les proves de selectivitat d'enguany han estat difícils, segurament per compensar l'increment d'alumnes respecte a cursos anteriors. El dia 25 es coneixeran les notes. Mentrestant, en aquest impàs hi ha aquella incertesa de si els exàmens han anat o no han anat prou bé, i la incertesa de si l'en resulti serà suficient per entrar o no entrar a la primera opció triada d'estudis universitaris. En parlarem a l'obertura de l'informatiu d'aquest dilluns 14 del mes de juny. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. El Club Nàutic L'Escala ha fet l'estrena oficial de la temporada amb una jornada de portes obertes per mostrar la diversitat d'activitats del club i amb voluntat de recuperar la normalitat. I és que la gent té moltes ganes de l'Escala, diu el director esportiu del Club Nàutic. L'Alfolí de la Sal era l'escenari de la presentació col·loqui del llibre Històries d'alcalde, Figueres 1995-2007, Girona 1979-2002. Va intervenir-hi l'exalcalde de Figueres, Joan Armenguer, l'exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, i els van escoltar prop de 30 persones. A nivell esportiu, ens alegra comentar la notícia que l'Escala, el CERN, l'Escala continuarà un any més a la Superdivisió. La victòria de l'equip a Antequera contra l'Hispalis de Sevilla per 4-1 ha estat clau. Ha estat la d'enguany la 25a temporada que el CERN ha competit a l'esglaó més alt d'aquest esport des de la seva fundació. Recull d'agenda d'activitats, mirant endavant, acostant-nos a les dates claus de l'estiu, recuperant progressivament la normalitat, farem agenda d'activitats. I per arrodonir l'informatiu, el temps, amb Sergi Corral, en un inici de setmana de calor contundent. Obrim continguts, doncs, amb la valoració de com ha anat la selectivitat. Des de l'Institut El Padró es considera que les proves han estat difícils. Segurament, opinen, per compensar l'increment d'alumnes respecte a cursos anteriors. No se sabran les notes fins al 25 d'aquest mes de juny. Segueix el cas Miquel Pagès. 46 dels 57 alumnes de segon de batxillerat de l'Institut El Pedró de l'Escala, sumant científic i humanístic, han fet els exàmens de selectivitat que s'han celebrat a l'Institut Narcís Monturiol de Figueres. Les proves es van desenvolupar sense incidències. Ha estat un any estrany, amb confinaments durant uns mesos i també uns dies a la setmana durant la resta del curs, dificultant de manera especial la tasca educativa. D'aquí, i entenent la situació, que Ensenyament hagi pres mesures excepcionals per facilitar que els alumnes superessin el batxillerat, cosa que també ha incrementat la xifra d'alumnes que s'hi han pogut presentar. Jordi Roig és professor d'Història de l'Institut, és el professor que els ha acompanyat.
Total aquest any han estat 46 alumnes, els que s'han presentat a la selectivitat del mes de juny. Som una xifra un pèl superior a la d'altres anys, però s'ha de tenir en compte doncs, les mesures excepcionals que s'han pres des del govern per flexibilitzar la superació del batxillerat. No? Fins i tot hi ha hagut algun alumne que s'ha presentat amb alguna matèria suspesa. Però, malgrat tot ha assolit el títol de batxillerat. Però s'ha de tenir en compte també que aquests alumnes ens han passat un any molt difícil, tant l'any passat amb el confinament dels 4 mesos, com també enguany, tenint en compte que els dos grups han estat gairebé tot el curs un dia a la setmana confinats a casa, amb la qual cosa tampoc podien treure l'aprofitament necessari, segon de batxillerat, i també a vegades havien de marxar doncs, perquè hi havia un cas positiu a la classe, cosa que s'ha donat diverses vegades durant el curs, havien de marxar doncs, uns dies confinats a casa i haver de fer tot l'ensenyament pel mitjà virtual.
Segurament que hi hagués més alumnes a la selectivitat ha fet que les proves hagin estat més difícils i segurament també pujarà la nota en detall a l'hora d'escollir universitat o grau amb el que vulguin continuar els estudis.
Però es queixaven, per exemple, alguns de l'examen de física, per si els exàmens de física ja són difícils, tot s'ha de dir, de matemàtiques també alguns, de la traducció de llatí, d'altres. Bé, no eren exàmens fàcils, ho hem comentat amb altres professors, i no eren els exàmens més fàcils, perquè jo crec que precisament, com que hi ha bastanta gent, doncs podria ser doncs, que fins i tot els hagin posat una mica més difícils. O sigui, no tant, per exemple, jo soc professor d'Història, reconec que les fonts d'informació que han posat no són les més evidents i les més fàcils de detectar o d'entendre. Vull dir que, no han estat precisament les proves més senzilles o més ben, per tant, sent, suposo que aviam quina repercussió tindrà això amb el resultat, no?
Les notes es donaran a conèixer el dia 25 i a partir d'aquí hi ha uns dies per reclamacions. A principis de juliol serà l'hora de mirar-se si la nota arriba per anar a la universitat desitjada. Els que no han aprovat, els tocarà tornar-ho a aprovar al setembre.
A banda d'exàmens, el que comença és la temporada forta d'estiu. Aquest cap de setmana ho ha notat el Club Nàutic L'Escala, fent estrena oficial de temporada amb aquella jornada de portes obertes que rep el nom de Marina Days. La gent té moltes ganes de l'Escala, ens explicava el director esportiu del club. El Marina Day és una oferta variada de propostes nàutiques i de lleure d'accés gratuït o a preus molt populars, ideada per convidar tothom a acostar-se a les instal·lacions del port i al mar. La jornada començava al matí a l'aigua amb sortides familiars amb vela lleugera, caiac o stand-up paddle i amb una excursió fins a la foradada motonàutica. Era l'estrena formal de la temporada d'estiu que el director esportiu del Club Nàutic valorava amb gran satisfacció. Xavi López.
Hi ha des de activitats esportives, trobades esportives, hi ha ofertes de gastronomia, alguns tallers i esdeveniments com és el Campionat de Catalunya de J70. La veritat és que estem molt contents. A nivell d'activitat tenim uns 14 grups de 4 persones, això són unes 60 persones que passaran per aquí les instal·lacions a conèixer les activitats esportives durant el matí i la tarda, i durant el dia doncs, estem organitzant el que és el Campionat de Catalunya de J70, que va començar ahir i acaba el diumenge. També hem fet una trobada social de pesca, oferta de gastronomia tant en el restaurant La Barra del Port com a la Clota, i en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Escària, l'àrea de turisme, uns tallers amb el Maram, amb el qual estem molt contents de començar la temporada.
La jornada d'enguany arriba en un moment de recuperació progressiva de la normalitat. Des del club es percep les ganes que hi ha de recuperar l'activitat nàutica.
Sí, a veure, la veritat és que ha sigut un any i mig llarg i complicat per tothom. Les instal·lacions esportives, la restauració, el món cultural, els allotjaments, ha sigut un any i mig complicat. L'enfoquem amb moltes ganes. Percebem que la gent té ganes de mar, percebem, la gent té ganes d'activitats a l'aire lliure, també percebem que la gent té ganes de l'escala. Crec que s'ha fet una molt bona feina des de l'àrea de comunicació i l'escala manté una miqueta el municipi autèntic, sense moltes aglomeracions, que això és important, perquè la gent, percebem que la gent vol defugir una miqueta de les aglomeracions, i jo crec que l'escala té una oportunitat aquí per donar-se a conèixer i sobretot per ampliar la temporada, no? Sí que és veritat que a nivell de turisme, diguem, local, ja està més o menys una mica de recuperació. Ara falta que el turisme internacional, que aquí en tenim molt, principalment el francès, penseu que el 50% dels usuaris que van venir a navegar aquí i dirigius del port són de França, i esperem que es vagi flexibilitzant i que la gent pugui tornar dintre les mesures, tot lo segur que sí.
Xavi López no s'ha estat de reiterar la impressió que l'entorn de l'escala és privilegiat per la pràctica d'activitats nàutiques.
Tenim la sort que aquí a l'escala estem al costat de diferents parcs naturals i sempre no ens ho cansarem de dir-ho, que des de terra s'ha de gaudir, però des del mar també és un medi on s'ha de gaudir, i creiem que des del mar pots gaudir del que són els parcs naturals, que aquí a l'escala n'hi ha tres, des del Montgrí, d'Aiguamolls i al Cap de Creus, una cosa que crec que tenim molta sort.
El Club Nàutic L'Escala s'adhereix des de fa anys al Marina Day, una iniciativa impulsada per l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, amb el suport de Ports de la Generalitat, Turisme de Barcelona i el Patronat de Turisme Costa Brava. Gràcies a la seva bona acollida, ja s'hi han sumat també altres ports d'arreu d'Espanya, de la mà de la Federació Espanyola de Puertos Deportivos y Turísticos. I parlem també de literatura i de l'última presentació que s'ha fet a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal, aquest cap de setmana. Presentació, col·loqui del llibre Històries d'Alcalde, amb l'exalcalde de Figueres i l'exalcalde de Girona, amb Joan Armenguer i amb Joaquim Nadal. Prop de 30 persones van assistir a l'acte, entre elles a Montse Manent.
El 1979 fou l'inici de l'etapa dels ajuntaments democràtics a Catalunya i també és el punt de partida d'aquests dos llibres biogràfics de l'experiència i aprenentatge viscut durant les etapes d'alcaldia de Joaquim Nadal i Joan Armenguer, respectivament. L'Alfolí de la Sal va acollir-ne la presentació col·loqui en l'equip prop de 30 persones, entre elles els exalcaldes de l'Escala, Rafael Bruguera i Estanis Puig, així com l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga. Armenguer i Nadal van exposar i debatre diferents qüestions sobre les ciutats de les quals foren alcaldes, posant la mirada més personal amb la perspectiva d'uns anys després d'haver deixat els respectius consistoris. Joan Armenguer se sincera fent una autocrítica dels seus anys a l'alcaldia de Figueres.
És una mirada que comença abans, comença en el 79, en l'inici dels ajuntaments democràtics, i és una mirada que se va més enllà de la meva etapa a l'alcaldia. És un llibre de fets, de situacions que expliquen també moltes anècdotes, el que ha estat el llegat d'una acció municipal i també totes aquelles coses que normalment no apareixen públicament quan exerceixes d'alcalde, no? I amb la perspectiva de 14 anys després, doncs d'alguna manera el que he fet és sincerar-me en aquest llibre i també tractar la relació amb personatges tant a la vida local com a la vida nacional que he tingut en el llarg dels anys, i d'una forma oberta, sincera, a vegades en crítica, però tampoc defugint l'autocrítica de les coses que no es varen fer prou bé.
El llibre sorgeix de la proposta de l'editorial Gavarres de seguir amb la sèrie d'històries d'alcaldes que va iniciar-se fa 2 anys amb el llibre de Joaquim Nadal. Armenguer passa comptes repassant els entrebancs i les assignatures pendents que li van quedar.
Bé, el llibre sorgeix de la col·lecció de l'editorial Gavarres, El cau de la memòria, aquest és el número 8, i d'històries d'alcalde, aquest és el segon número que surt. El primer va ser fa dos anys, el de Quim de Dalt sobre el seu pas per l'alcaldia de Girona. Per tant, sorgeix amb la proposta que em formula l'editorial i vaig considerar que, bueno, que era un moment oportú per explicar obertament doncs, moltes situacions, molts fets viscuts que donguin sentit i significat a una acció de govern i que moltes vegades moltes d'aquestes coses podien haver passat desapercebudes per la ciutadania. Per tant, és un llibre fet des de l'honestetat. Com un periodista ha dit recentment, passo comptes però sense fer sang i sense cap mena de ressentiment, doncs relato el meu pas per l'alcaldia, el que va significar, les fites aconseguides, els entrebancs que ens vàrem trobar i també les assignatures que deixes pendent per ajuntaments posteriors en el seu pas per la gestió de la municipalitat.
Joaquim Nadal va estar 22 anys a l'alcaldia de Girona.
Doncs avui fem un acte paral·lel de presentació de tots dos i el Víctor Puga, alcalde de l'Escala, ens moderarà en un diàleg sobre els dos llibres respectius. El meu és de 22 anys d'alcaldia, el d'en Joan és de 12, i en el meu hi ha, més aviat, aquells episodis concrets que a mi em van tocar més de prop, refrescant la memòria i intentant reproduir escenes, moments, emocions, de tota mena, no? El d'en Joan és més allò un perfil polític de com va anar el seu mandat com a alcalde de Figueres, i el meu és més memorialístic i personal. Però cadascú té el seu estil, cadascú té els seus temes. Ell fa balanç de com van anar les coses a Figueres, on primer va ser oposició, després va ser govern, i sempre va haver de governar en coalició o en minoria. Jo, en canvi, explico com, després del resultat de l'any 79, vam governar amb 5 majories absolutes seguides, no? El qual dona una gran tranquil·litat i permet enfocar les coses d'una manera diferent.
Girona i Figueres, les dues ciutats importants de les comarques gironines que han canviat i fins i tot s'han intercanviat papers.
La veritat és que les ciutats que estan a prop a vegades se senten lluny. Passa, per exemple, en Perpinyà. Girona havia tingut històricament més relació amb Montpeller o amb Tolosa que no pas amb Perpinyà i, en canvi, estem a tocar. En el cas de Figueres, què teníem? Teníem en el passat una rivalitat perquè donava la impressió que amb la proximitat de la frontera Figueres tenia més comerç i més modern que no pas Girona. Això el temps ho va capgirar, va arribar l'Hipercor a Girona, es va modernitzar el sistema de museus, jo alguna vegada havia dit jo m'emportaria de Figueres el Motel Empordà i el Museu Dalí. El Museu Dalí és evidentment un impossible, el Motel Empordà, que és un gran establiment, ja no ens cal perquè tenim el celler de Can Roca, no? I l'evolució de la gastronomia de Girona ha fet un canvi radical i ha anat molt bé. Per tant, en el rerefons d'aquests dos llibres ara hi ha el debat de si Girona va ser centralista o no. Jo dic que no, i que el que passa és que mentre Figueres retrocedia una mica, Girona guanyava centralitat. Quina centralitat comercial, cultural, més enllà de la capitalitat administrativa que li donava el fet de ser capital de província.
L'acte va acabar amb un petit col·loqui sobre la posada en marxa dels ajuntaments democràtics en comparació amb la situació actual de la municipalitat respecte al país, on hi van intervenir l'exalcalde de l'Escala, Rafael Bruguera, i el regidor i primer tinent d'alcalde, Roses, Joan Plana.
I els esports. Avui comencem amb tenis de taula, perquè aquest cap de setmana el Serra s'ha assegurat la permanència un any més a la Superdivisió Masculina de Tenis de Taula. I amb aquest ja són 25 les temporades que l'equip de l'Escala ha competit a l'esglaó més alt d'aquest esport des de la seva fundació. Ivan García.
La Superdivisió Masculina de Tenis Taula farà un any més parada a l'Escala. Sortosament, el Club Tenis Taula Serra Escala ha guanyat la fase de promoció de descens contra l'Hispalisa Sevilla gairebé sense despentinar-se. Victòria clara dels escalencs per 4-1. Raúl Centeno, president del Serra Escala.
Les expectatives eren molt bones i confiàvem en l'equip i al final s'ha demostrat que van guanyar per una victòria contundent. La veritat que aquest any ha sigut molt complicat per als jugadors, a part això de les competicions tan seguides, en un cap de setmana tenir que jugar dos o tres partits, la veritat que ha sigut molt dur per ells. I al final, mira, tot l'esforç que han fet ha tingut la seva recompensa.
L'egipci Mohamed El Beyali i el francès Antoine Clément Cachard van fer dos punts, mentre que Iker González no va poder puntuar. El Beyali va vèncer a Pedro Aldo Ramos i a Guillermo Martínez per 0-3, mentre que Cachard va imposar-se també per 0-3 a Jun Goix i a Pedro Aldo Ramos. Iker González va perdre 3-1 contra Guillermo Martínez. Són declaracions de David González, delegat del Club Tenis Taula Ser l'Escala.
Aquest dissabte vam poder assolir l'objectiu de la permanència amb una victòria clara contra l'Hispalis de Sevilla, amb un resultat de 4-1. Els nostres jugadors estrangers clarament van ser molt superiors en els seus i això ens dona el dret a jugar la temporada que ve, que serà la 26ena, a la màxima categoria.
Hem de recordar que l'equip escalenc ha hagut de jugar les fases de promoció de descens perquè la fase regular va tancar-la a la cinquena posició amb 10 punts. La primera volta l'equip va sumar 3 punts i a la segona 7. A la primera volta el Ser l'Escala va apostar per Iker González, Norbert Tauler, Sergi Grau i el bielorrus Vadim Yarashenko i els resultats no van ser els desitjats. Per aquest motiu el delegat David González va moure fitxa fitxant a l'egipci Mohamed El Beyali i el francès Antoine Clément Cachard. Dos fitxatges claus per assolir la permanència.
I una vegada més, enhorabona a David González per la feina que fa i la que ha fet durant tants anys a tota la secció del tenis taula del CERC i a tota la gent que durant tants anys ha fet possible que estigueu i que estiguem a aquest nivell. Moltes gràcies i felicitats.
La pròxima temporada serà ja la 26 que el Ser l'Escala competeix a la màxima categoria d'aquest esport, el tenis taula estatal.
Demà més esports, demà més en repàs a la jornada, el que ha donat de si aquesta jornada esportiva. I el que fem ara és obrir agenda d'activitats culturals. Mirant endavant, demà dimarts, de bon matí. Estrena de temporada pel que fa a les visites del Maram. Visita a la subhasta del peix blau, una visita guiada on es veurà l'arribada de les barques al port, s'explicarà un munt de curiositats sobre el peix blau i on es viu la subhasta en directe. L'experiència s'acaba amb tot un esmorzar de pescadors. Cal reserva prèvia, l'aforament és limitat, podeu apuntar-vos a través del correu electrònic info@maram.cat o bé a través del telèfon 972 77 16 66. El preu per persona és de 15 euros adults, 7 euros als nens de fins a 12 anys, gratuït per a menors de 3. Divendres a les 8 del vespre, xerrada sobre la por al contagi, una xerrada convocada per la Junta Local de l'Associació contra el Càncer que anirà a càrrec de la doctora Neus Rodríguez, coordinadora de programes i serveis de l'ASC Girona. Es facilitaran psicològiques i d'autocura per manejar la nostra resposta emocional a la por. Dissabte, encara en les dotzenes jornades al Centre d'Estudis Escalencs 2021, es completen amb un taller de construcció de pedra seca al camí de Vilaner i les Corts amb l'associació Prat Comú. És organitzat des del Masle i el Centre d'Estudis Escalencs. Es recomana portar guants de jardiner, bon calçat, esmorzar i aigua. Cal vehicle propi, l'aforament és limitat, s'ha de fer reserva a inscripcions.lescala.cat. 10 del matí, viu l'Escala Mar d'Empúries amb stand-up paddle. Vine a descobrir el litoral de l'Escala des del mar, una activitat organitzada des del Club Nàutic L'Escala per a joves o per a gent a partir de 12 anys. Preu 10 euros per persona. Inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat. Activitat musical, dos concerts dissabte al vespre. A les 7, estrena de l'edició 2021 del cicle d'Arrel i em celero. Quart cicle de cançó popular, concert de Marcel Caselles Trio. Amb un repertori d'Arrel Fusió, un repertori càlid i fresc alhora, Marcel Caselles i els seus inseparables companys proposen un espectacle on tradició i innovació creen el clima propici per a un concert diferent que va des de la taverna fins a una peculiar cava de jazz d'arrel catalana. Marcel Caselles al contrabaix, pandero quadrat i direcció, Toni Rocosa, clarinet, tenora i veus, Alfons en Rojo, guitarra i veus. Organitzat per l'àrea de cultura, a l'Alfolí de la Sal, preu de l'entrada 5 euros. Una estoneta més tard, la cantadeta d'havaneres a càrrec del grup Oreig de Mar al pati o jardins del CER. Cal inscripció prèvia al bar del CER o bé al 696-153-414. 696-153-414. L'aforament serà limitat a 80 localitats. Obertura de portes a 2:15. Més info a l'adreça cer@elcer.cat. Diumenge, serem ja diumenge dia 20, al matí a les 11, Jornades Europees d'Arqueologia, taller d'arqueologia. Ja fa uns quants anys que França celebra amb gran èxit les Jornades Nacionals d'Arqueologia, liderades per l'INRAP, l'Institut Nacional de Recerca Arqueològica Preventiva, i amb suport del Ministeri de Cultura. Aquest esdeveniment de difusió arqueològica amplia horitzons amb la vocació de convertir-se en les Jornades Europees de l'Arqueologia. I al MAC Empúries s'hi afegeix amb diferents activitats i una jornada de portes obertes. Durada una hora aproximadament, edats recomanades a partir de 5 anys, el preu de l'activitat és gratuïta, les places són limitades, però és imprescindible fer reserva al 972-77-59-76 o bé al correu electrònic reservesempúries@gencat.cat. Això pel que fa a les activitats a recta final de l'informatiu, amb la columna i el temps. La columna a càrrec de l'Escola Empúries, avui assignada per Jordi Gallegos.
La columna d'opinió.
Jo sóc en Jordi Gallegos, col·laborador de l'Escola Empúries i altres centres escolars. Com molt sabreu, sóc arqueòleg, historiador i un ferm defensor de la difusió, ja que de poc ens serveix fer investigació si llavors no divulgues els coneixements adquirits entre el públic en general. En aquest sentit, com a dansaire i president de l'agrupació sardanista Avi Xaixo, crec que les noves generacions, el futur de la nostra societat, han de mereixer totes les nostres atencions. Com a president sardanista local, però ostentant càrrecs similars en entitats lligades a la Confederació Sardanista de Catalunya, permeteu-me que us faci una reflexió en veu alta alhora vinculada amb l'ensenyament. És recurrent escoltar la cantarella de que la sardana té els dies comptats o similars que no li auguren un bon final. Com a historiador, us puc ben dir que són frases ja presents a la premsa escrita de 1920 i que han estat recurrents periòdicament. Com moltes coses a la vida, la sardana també és cíclica. Resulta paradoxal pensar que en el moment que hi ha més músics joves ben preparats i més compositors, la sardana hagi de morir. Més músics joves a l'alt de l'empostissat i a plaça, certament, públic cada vegada de major edat per dos motius: esperança de vida molt més elevada i, en general, manca de relleu generacional. I precisament en aquest aspecte és on més ens hi hem d'abocar. Hem de fer tots els possibles perquè sigui una realitat la sardana a l'escola. Diria més, el fet sardanista ha de ser present a les escoles com a matèria aprovada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ja que la sardana és una matèria interdisciplinar amb la qual es poden abordar les matemàtiques, la llengua, l'educació física, la música, la història, el medi, etc., alhora que es treballen valors com la solidaritat, el companyerisme i el respecte. Què més podem demanar? Si s'ensenyen músiques, instruments i danses de tot el món, per què no comencem per allò que ens és més proper i de casa? Per què no els expliquem que tenim un ball nacional que reuneix totes aquestes qualitats que poden ser envejables a tot el món? El més important és que les noves generacions vegin la sardana i el fet sardanista no com a quelcom antic i llunyà, sinó com un element de quotidianitat present a la vida i a la realitat que vivim. I encara més, la sardana com a element tradicional de relació social i alhora com a objecte en contínua evolució des dels seus inicis en tots els sentits. L'agrupació i un servidor treballem per la sardana des d'aquesta òptica i creiem que aquesta hauria de ser la visió majoritària. En aquest sentit, s'orienten les experiències dutes a terme a l'Escola Escolapi i especialment a l'Escola Municipal de Música El Gavià i a l'Escola Empúries, sempre adaptades a cada moment, dissenyades conjuntament amb el professorat i que creiem que poden reportar millors beneficis, sobretot a l'alumnat. Fem que la sardana sigui present i una realitat a les aules i podrem acomplir els versos del poeta Joan Maragall al definir-la com la dansa d'un poble que estima i avança unit donant-se les mans.
Era la veu de Jordi Gallegos amb aquest missatge a l'entorn de la sardana. Ara sí, tanquem informatiu amb el temps, amb aquesta calorada que ens està acompanyant i que ens aboca a una onada de calor. No formalment encara amb tots els ets i uts, però si no ho diguem avui, segur que demà ja sí que ho confirmarem. En tot cas, de moment, la previsió va per aquí.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en